Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Després de la seva estrena al mes de juny a la Filmoteca Vaticana i també d'estrenes importants a Barcelona i a Manresa a finals de juliol, el documental El camí ignasià continua amb èxit a la seva projecció en diverses sales del país. De fet, aviat també es podrà veure a la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Es tracta d'un documental, una pel·lícula que permet experimentar com a pelegrí més, com un pelegrí més, la bellesa visual i espiritual de l'itinerari que va recórrer Ignasi de Loyola des de Feitia fins a Manresa l'any 1522, just ara que estem commemorant els 500 anys d'aquesta efemèride. Avui en parlem i ho fem amb el responsable, amb el director d'aquest documental, un documental que, per cert, està produït per Animacet i dirigit per Jordi Roger. De seguida el saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Jordi, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
En Jordi és la primera vegada, de fet, que ens acompanya al programa, el Paraules de vida, i en aquest cas avui ve com a director del documental El camí ignasià, que està produït per Animacet. De fet, ja va començar a funcionar a finals de juny, crec que va ser.
Sí, el 14 de juny vam presentar la premiere mundial. Va ser la Filmoteca Vaticana, que és un... La Filmoteca Vaticana és una petita sala, s'ha de dir que és una petita sala, que està dins del Vaticà, i ja era el segon cop que hi anàvem, no?, amb una producció d'Animacet, perquè fa 4 anys hi vam portar un documental sobre la Sagrada Família, i ens va quedar molt bon record, i parlant amb ells vam dir, escolta, tenim ara aquest documental per commemorar els 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi a Manresa, i perfecte, i ho vam poder fer. És un lloc que és emblemàtic, és evident, no? Ens va acompanyar el pare Arturo Sosa, que és el pare superior general dels jesuïtes, i va ser molt maco. Això va ser el dia 14 de
això
juny.
Això va ser el tret de sortida.
El tret de sortida, i l'endemà ja ho vam fer també una presentació a Roma mateix, amb un cinema també molt emblemàtic, hi ha un cinema civil, podríem dir, comercial, la Casa del Cinema, on també doncs vam poder omplir la sala, i a partir d'allà vam començar, i l'explotació comercial va començar a finals de juliol a Manresa, no podia ser d'una altra manera, no? Vam fer allà als cinemes Bages, vam fer la premiere a casa, doncs, a Manresa, després aquí a Barcelona al cinema Girona, a Lleida, a Madrid, a Sevilla, a València, bueno, a molts llocs.
De fet, es pot veure una cinquantena, no?, de cinemes.
Sí, vam fer una cinquantena de cinemes. Ara s'ha anat veient el juliol i l'agost. Ara, en aquests moments, s'ha retirat, i de cara al setembre-octubre es tornarà a reposar. I de cara a l'octubre, que vosaltres ho coneixereu, ja la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, doncs serà una de les pel·lícules que també es podrà veure a diferents sales de Catalunya.
Jordi, què és el que s'explica, El camí ignasià?
El camí ignasià, primer de tot, és un itinerari, com tants altres itineraris de pelegrins, que reconstrueix el camí que va fer Sant Ignasi ara fa 500 anys. Sant Ignasi, els que estiguin més avesats a la seva biografia, doncs era un cavaller, un gentilhome, era un militar de Loyola. Loyola és un barri d'Azpeitia, això és a Guipúscoa, al País Basc, i el van ferir a Navarra. I va tornar a casa a fer la convalescència, coix, amb la cama. De fet, sempre amb un bastó, perquè ell anava coix de la guerra. I mentre feia la convalescència, ell doncs va tenir tota una sèrie de revelacions i va tenir la intuïció que ell havia de canviar les armes i l'escut per Déu. I aleshores, d'amagat, sense que ningú ho sabés, perquè consideraria que seria una deshonra per la família i potser fins i tot no li deixarien, d'amagat se'n va anar i va començar un pelegrinatge perquè ell volia arribar a Terra Santa. Això fa 500 anys, d'acord? I a Terra Santa com s'hi anava aleshores? Doncs imagineu-vos d'aquelles muntanyes de Guipúscoa, els que ho conegueu, País Basc, doncs arribava a peu o amb mula, ell va fer el tram amb mula, fins a Barcelona. A Barcelona s'agafava un vaixell cap a Roma i de Roma continuaves el camí en vaixell fins a Terra Santa. Aquest era l'itinerari previst. Aleshores, ell ja coneixia Montserrat. Montserrat ja era un centre de referència i abans de passar a Barcelona va dir, escolta, vull anar a Montserrat. I allà va tenir tota una sèrie de converses en confessió amb el pare Xenon, que era un monjo de Montserrat, de l'època, de fa 500 anys, i com que li va agradar molt, es va establir a Manresa. I això ara fa, el juliol, va fer 500 anys. I aleshores anava de Manresa a Montserrat, ho va fer sovint, perquè anava a buscar, anava a parlar amb els monjos, anava a buscar refugi espiritual, i on s'estava a Manresa? No? Doncs en una bauma, el que és avui la Santa Cova, la cova de Manresa, allà sobre el Cardener. Tots els que heu estat a Manresa, a la cova dels jesuïtes, no? I allà ell s'hi va estar un any, no tenia previst d'estar-s'hi, no? I què va fer allà? Doncs va escriure un llibre que és un dels bestsellers de la literatura universal, que són els exercicis espirituals, no? I allà també ell va forjar la idea de crear la Companyia de Jesús. Per tant, aquell any a Manresa és molt important. Tot aquest és el context, no?, que crec que és important que...
Explicar-ho.
Sí. Aleshores, el que fa el camí ignasià és reproduir en la mesura de les possibilitats, perquè no tot està documentat, tot i que té la seva autobiografia, Ignasi de Loyola, Íñigo, Iñaki, depèn de com se li vulgui dir, no? Passant pels llocs on ell hauria passat. I, per tant, és País Basc, és Navarra, és La Rioja, és Aragó i és Catalunya. Nosaltres acabem a Manresa, però ja s'està senyalitzant tot el camí fins a Barcelona. Fins a Barcelona, perquè és allà. A Barcelona també s'hi va fer estada. Va estar molt en el barri de la Ribera, a Santa Maria del Mar. No? De fet, hi ha un carreró molt petitó que es diu carrer de Sant Ignasi, que està al barri de la Ribera, que jo quan veig els jesuïtes i ja els dic, home, a veure si espavileu i trobeu un carrer una mica més gran o més ample, no? Perquè, doncs és un carreró que allà hi va fer estada, no?, a Sant Ignasi. I ara fa uns anys, molt de la mà de Josep Lluís Iriberri, el pare Iriberri, que és un jesuïta, aquell format al barri del Clot, doncs que va tenir l'encàrrec de promoure el camí ignasià. I, de fet, ell el fa 4 o 5 cops l'any i l'ha anat senyalitzant, també ha fet un llibre, ara hem fet la pel·lícula, i la pel·lícula, doncs, és el guia, que és ell...
Quatre protagonistes.
I quatre pelegrins, no? Són un xicot basc, d'Azpeitia, del poble de Sant Ignasi, una noia musulmana senegalesa, això també per nosaltres era important donar aquesta diversitat i indicar que aquests pelegrinatges, com el camí de Sant Jaume, com tants i tants altres, doncs transcendeixen el fet religiós, no? I més d'una determinada religió. I després dues persones, també un noi, dues persones de Vilanova i la Geltrú, una que sí que és de Vilanova i l'altra persona és d'origen basc, però viuen a Vilanova. I bé, doncs és la reproducció és un camí que durant un mes fan aquests 5 pelegrins, un guia i 4 pelegrins.
I tot el que veuen en aquest camí, no?
Sí, i aleshores la tècnica que hem fet és una tècnica de l'espia, no? Posar la càmera al mig entre ells, de manera que no hi ha narrador, no s'explica, sinó que és la pròpia experiència i després un munt de gent que es van trobant pel camí. Guies, altres pelegrins, hi ha moments molt, molt entranyables que es troben els pelegrins que va del camí ignasià amb els pelegrins del camí de Sant Jaume. La diferència és evident. El camí ignasià va cap a l'est, va del País Basc a Catalunya, cap al Mediterrani, i el camí de Santiago, com bé tothom sap, va cap a l'oest, cap a l'Atlàntic, no? Per tant, hi ha una zona, sobretot a La Rioja, a Navarrete, i altres pobles, que de confluència de camins, i evidentment la popularitat del camí de Santiago doncs és Senaú,
i ara de fet s'ha posat el, no, el granet de sorra, i a partir d'aquí potser
sí,
es pot anar,
sí, sí.
No? Es pot consolidar com a
com un itinerari
a seguir per molta gent, no?
Sí, i a part cada vegada hi ha més hospitalers, gent que s'organitza per crear albergs, per ja no solament crear albergs, sinó crear els hospitalers, és una iniciativa molt maca, que és grups de gent, voluntaris, no?, que es van tornant i faciliten l'acollida a tots aquells pelegrins que van arribant, no?, que poden ser gent, imagineu, no sé, es deien, gent de Singapur, que arriba a un poble perdut i no saben res, doncs que es trobi gent, hospitalers que els acompanyen, que els indiquen per sopar, etcètera.
Molt bé.
Doncs, i també aquestes poblacions veuen que és una font més que d'ingressos, que també és un motiu per ser en el mapa. I això a la gent li fa molta il·lusió.
De fet, Manresa, no?
El Palau d'Anglesola, per exemple, a les comarques de Lleida, hi ha un grup d'hospitalers molt, molt, molt actiu, a Verdú, són aquests llocs doncs que ho cuiden molt.
S'ha parlat, no?, es diu que de Manresa com si fos, no?, la Compostela, no?, en aquest cas d'aquest camí ignasià, no?
Sí. Jo crec que la gent de Manresa ha vist la importància, sí. I ja de fa uns anys, i molt significativament aquest any, ha volgut reivindicar-se també com a capital ignasiana. Clar, Sant Ignasi per Manresa té una pega, que va néixer a Loyola i és Ignasi de Loyola.
De Loyola.
Però
però quan es parla de Sant Ignasi, no?, també es fa la referència, no? A tothom també li ve, no?, Manresa.
Sí,
no?
Els jesuïtes de tot el món, i és curiós, potser tenen més referència a la paraula Cardener que no a Manresa, no? Perquè hi ha les il·luminacions del riu Cardener, que és allò quan Sant Ignasi doncs va tenir il·luminacions, va tenir també grans tensions interiors, altibaixos, malalties, suposo, ara no anomenaríem també depressions, etc. I el Cardener, per ell, el riu Cardener, doncs va ser una font d'il·luminació, d'inspiració molt, molt important. I això, les il·luminacions del Cardener, sí que és una figura que tots els jesuïtes del món els hi sona.
Què ha suposat per Animacet fer aquest documental? Heu tingut el suport també institucional, no?, de Manresa, crec, no sé si de Barcelona, també de la Generalitat, de diferents administracions, però pel fet d'assumir un projecte d'aquestes característiques per Animacet?
Sí, mira, Animacet és una productora molt jove, té 5 anys, no?, tot i que ens trobem gent que fa molts anys que ens arrosseguem en el món de la comunicació, de la comunicació generalista, la comunicació religiosa...
Gent amb bagatge, per tant. Gent amb bagatge.
Sí. I aleshores, amb en Josep Lluís Iriberri, el promotor del camí i també del documental, ens coneixem de fa molts anys, precisament del Clot, i es va proposar el projecte. Aleshores, el projecte, en termes de cinema, és un projecte de molt baix pressupost, no?, però hem intentat buscar tots els suports possibles, evidentment els jesuïtes, la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, el Govern de La Rioja, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Manresa. Bueno, són aportacions. Hi ha hagut poblacions, doncs, que ens pagaven els àpats, per exemple, a Tudela ens van acollir amb el sopar, etc. Per tant, per allà on hem passat, hem pogut amb molta modèstia, s'ha de dir, doncs fer un documental que n'estem molt contents. També haig de dir que, evidentment, amb més pressupost tots estem més contents sempre a la vida, oi? Però és un documental que jo dic que és artesania, està fet amb les mans i amb el cor. Hem fet artesania, no hi ha artificis, tot és molt natural, no hi ha el més el més modern que hi pot haver és l'ús del dron, que són paisatges molt macos, però és a dir, no, tot el que veiem és real, no hi ha cap ficció, tot està
és real, i aleshores, què ha passat en aquell moment,
i aquest és el principi. De fet, ha estat un equip molt, eren els 5 pelegrins, no, el guia i els 4 pelegrins, són els actors, són els nostres actors, i després dos càmeres, un tècnic de so directe, la productora i un servidor, i el xofer d'un minibús, que evidentment doncs fèiem trams amb el, per tant, érem 11 persones.
I els inputs que teniu, Jordi?
Són bons, són macos, molta gent, perquè és una pel·lícula que no és una pel·lícula especialment religiosa. A qui li agradi la muntanya, a qui li agradi
la natura,
la cultura,
no? L'esport.
La natura, a qui li agradi la gastronomia, perquè surten molts plats. La gent, jo recomano que qui vagi a veure la pel·li hi vagi sopat, perquè si no
li entrarà gana.
li entra gana. És una proposta, una invitació, primer, és regalar-te una hora i mitja d'estar tranquil·let i veure coses molt diferents, com una road movie, però que passa a peu. Molta gent deia, m'han agafat moltes ganes de fer-lo, de fer el camí.
És un reclam, també, no?
Sí, de fet, és la idea original és aquesta. No volíem fer una pel·lícula espiritual on hi hagi la transformació dels pelegrins, sinó una pel·lícula de promoció del camí ignasià.
Vivencial, no? Sí. I a partir d'aquí...
Sí. Hi ha espais preciosos, no? Aranzazu, on hi ha la Nostra Senyora, la Mare Déu d'Aranzazu, és la patrona dels guipuscoans. Els Monegros, sí, també és un espai molt maco, rodat amb molt de carinyo, amb una llum molt maca, i l'arribada a Montserrat és també molt emotiva.
No desvetllarem aquests més coses. Ara deies, Jordi, es podrà veure la mostra de cinema espiritual, sí, i després tornarà a entrar el...
Sí, haurem de veure i també ja entrarà en plataformes.
Això volia preguntar també, en plataformes digitals, no?
Sí, aquesta és la idea, s'està treballant amb la distribuïdora, un cop ho tinguem, doncs us ho farem saber perquè es pugui comunicar a l'audiència i quedi per sempre. Entenem que és un documental que no li passarà el temps, perquè ja porta 500 anys de retard, ja no vindrà de...
No, de 15 dies. En el moment que ho vegis, no, fins i tot et pot entrar aquella gana, no, de fer el recorregut.
Sí,
el
i també això està rodat a l'any 21, per tant, en pandèmia. I un dels esforços que vam tenir és que no sortís cap mascareta. Potser hi ha algun punt, algú que s'hi fixa, perquè no quedes obsolet, és complicat. Ara, si agafeu quan veieu una fotografia en un diari amb mascareta, dius, ostres, tu, això sembla...
Això és l'arxiu.
Sí, de l'arxiu, no? Doncs aquest va ser una dificultat més, rodar amb pandèmia, ja era complicat, i a més...
Amb aquest afegit, no?
Amb aquest afegit, sí. Però bé, és a dir, un resultat que n'estem molt satisfets.
Jordi, doncs gràcies per haver-nos acompanyat. Acabarem, de fet, sentint el tràiler d'aquest documental, d'aquest camí, el camí ignasià. Molta sort.
Fixeu-vos amb la música, és una música preciosa, que també una música especial i fet expressament i estem molt contents.
Un plaer.
Igualment, moltes gràcies.
C'était
un plaisir,
vraiment.
Et trois fois. Si, claro.
Megamena. Hola.
també.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I tot seguit arriba, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana hem tingut el papa Francesc al Kazakhstan, en el cor mateix de l'Àsia Central, entre Rússia i Xina. Aquest és el seu 38è viatge apostòlic internacional. Certament que el papa segueix la seva tendència d'anar a aquells països on pugui recolzar els catòlics que hi viuen en minoria o en dificultat. Però també aquesta vegada ho ha fet per tal de participar en el 7è Congrés de Líders Religiosos Mundials i Tradicionals. Si el seu darrer viatge al Canadà, el papa Francesc el va anomenar com a pelegrinatge del perdó, aquesta vegada l'ha qualificat com un pelegrinatge de la pau. Francesc és el segon papa que arriba al Kazakhstan, després de Joan Pau II, que va visitar d'una manera molt atrevida el país dels cosacs fa 21 anys, pocs dies després de l'atemptat terrorista contra les Torres Bessones a Nova York i al Pentàgon. Sobre el tema i la importància de les religions, el papa va dir que davant el misteri de l'infinit que ens sobrepassa i ens atrau, les religions ens recorden que som criatures, no som omnipotents, sinó dones i homes en camí cap a la mateixa meta celestial. La condició de criatures que compartim instaura així una comunió, una autèntica fraternitat. Ens recorda que el sentit de la vida no pot reduir-se als nostres interessos personals, sinó que s'inscriu en la germanor que ens caracteritza. Sobre la utilitat de les religions avui, davant dels problemes que viu el món, el papa Francesc va dir que les religions no són un problema, sinó que són part de la solució per a una convivència més harmoniosa. La recerca de la transcendència i el valor sagrat de la fraternitat poden, en efecte, inspirar i il·luminar les decisions a prendre en el context de les crisis geopolítiques, socials, econòmiques i ecològiques, però totes d'arrel espiritual, que travessen moltes institucions en l'actualitat, també les democràcies, posant en perill la seguretat i la concòrdia entre tots els pobles. Per tant, necessitem la religió per respondre a la set de pau del món i a la set d'infinit que habita en el cor de tot home. En aquest sentit, el papa Francesc diu que ara hem d'afrontar quatre desafiaments globals: el fet de viure en la postpandèmia, la pau, l'acollida fraterna i la cura de la casa comuna. Sobre el primer repte, diu que els creients que viuen en la postpandèmia, a més de sensibilitzar-se sobre la nostra fragilitat i responsabilitat, estan cridats a la cura, a fer-se càrrec de la humanitat en totes les seves dimensions, tornant-se artesans de comunió, testimonis d'una col·laboració que superi els cercles tancats de les pròpies pertinences comunitàries, ètniques, nacionals i religioses. Sobre el segon repte, el de la pau, el papa va dir que Déu és pau i condueix sempre a la pau, mai a la guerra. Comprometem-nos, per tant, encara més a promoure i reforçar la necessitat que els conflictes es resolguin no amb les ineficaces raons de la força, amb les armes i les amenaces, sinó amb els únics mitjans beneïts pel cel i dignes de l'home: la trobada, el diàleg, les relacions pacients que es porten endavant pensant especialment en els infants i en les joves generacions. Sobre el desafiament tercer, el de l'acollida fraterna, el papa Francesc va recordar que un gran èxode està en curs. Des de les regions més necessitades es busca assolir aquelles zones amb més benestar. I això no és una dada de crònica, és un fet històric que requereix solucions compartides i amplitud de mires. Certament, defensar les pròpies seguretats adquirides i tancar les portes per por ens ve d'una manera instintiva. És més fàcil sospitar de l'estranger, acusar-lo i condemnar-lo, que no pas conèixer-lo i entendre'l. Però és el nostre deure recordar que el Creador, que vetlla pels passos de tota criatura, ens exhorta a tenir una mirada semblant a la seva, una mirada que reconegui el rostre del germà. El camí de la compassió és el que ens fa més humans i més creients. Depèn de nosaltres, a més d'afirmar la dignitat inviolable de tot home, ensenyar a plorar pels altres, perquè només serem veritablement humans si percebem com a nostres els cansaments de la humanitat. Finalment, sobre el quart desafiament, el de la cura de la casa comuna, el Papa va dir que l'Altíssim ha disposat amb cura amorosa una casa comuna per la vida. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. El proper diumenge 25 de setembre, l'Església celebra la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, una iniciativa del Papa Francesc per reflexionar sobre com acollim les persones que es veuen forçades a cercar un futur lluny de la seva terra i de la seva gent. Vivim en un context social i econòmic difícil. Som espectadors de com es vulneren els drets humans en molts llocs. Les conseqüències de molts mesos de pandèmia i de la guerra a Ucraïna, sense oblidar els conflictes en molts altres llocs, ho han agreujat tot. Davant d'aquesta realitat, som cridats a construir un futur més d'acord amb el pla de Déu, en un món on tots puguem viure dignament i en pau. Això només serà possible des de la conversió personal i la transformació de la realitat. El missatge del Papa per aquesta jornada posa l'accent en la necessitat que els migrants i refugiats que ja viuen entre nosaltres siguin també protagonistes en la construcció del món futur que volem. Hauríem de reconèixer i valorar tot el que ells hi poden aportar. La presència de migrants i de refugiats a les nostres comunitats és una oportunitat de creixement humà, cultural i espiritual per a tots. És una oportunitat per conèixer millor el món i la bellesa de la diversitat. L'Església de Barcelona ja fa anys que viu la creixent diversitat dels seus membres com una riquesa irrenunciable. S'han constituït parròquies i comunitats anomenades personals, que ajuden els membres vinguts de cultures diverses a viure la fe sense perdre els seus costums i tradicions. S'està fent un gran esforç perquè s'incorporin a les diverses comunitats parroquials i al treball pastoral. El sínode sobre la sinodalitat en el qual estem immersos ens recorda que caminar junts en la diversitat és el camí per construir l'Església que Jesucrist vol. En el missatge d'enguany, el Papa Francesc ens diu: l'arribada de migrants i refugiats catòlics ofereix energia nova a la vida eclesial de les comunitats que els acullen. Ells són sovint portadors de dinàmiques revitalitzants i animadors de celebracions vibrants. Compartir expressions de fe i devocions diferents representa una ocasió privilegiada per viure amb més plenitud la catolicitat del poble de Déu. Acollim els refugiats i els migrants com a nosaltres ens agradaria ser acollits. Compartim amb ells els nostres projectes, somnis i compromisos. Ningú no ha de ser exclòs en el treball per al regne, que situa sempre al centre els habitants de les perifèries existencials. Entre ells hi ha molts migrants i refugiats, desplaçats i víctimes del tràfic de persones amb qui Déu vol edificar el seu regne, perquè sense ells no seria el regne que Déu vol. Demanem-li intensament que ens obri el cor i la ment per acollir amb amor l'estrany. Déu vol que tots formem una família. Quin repte més apassionant!
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.